sobre fons negre amb vermell trescat original. De nit, pista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de Trescat, vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. El 5 d'octubre del 2004 van assassinar dues dones en un pis del barri de Bellvitge. Eren l'Aurora Rodríguez i la Sílvia Nogaledo, que iniciaven el seu somni de ser policies nacionals. Aviat va sortir el nom d'un sospitós i també de seguida els investigadors van tenir clar que si no el detenien, podia tornar a matar. Explicarem aquesta història en tres capítols ara que han passat 21 anys, perquè és ara quan les famílies de les víctimes ens han relatat la seva versió. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa auriculars i assenyala càmera.
Comencem.
Sobre fons negre. Crims. De Carles Porta. Sobreimpresa en una foscor plena de fum. 8:35. Felices 23, hermanita. Hablamos luego. 8:41. Feliz cumpleaños, mi vida. Ya tengo ganas de verte. Te quiero muchísimo. En la foscor, dos bombers amb lots pugen lentament per una escala.
Aquell dia, al voltant de les 10, vam tenir una sortida, que era un foc d'habitatge.
Òscar Bedos, bomber de la Generalitat.
Era un 7è pis a Bellvitge.
Primer pla per darrere del cas d'un bomber.
La màxima preocupació és que no es pugui propagar per les façanes ni pel forat de l'escala. Quan pujàvem les escales, en cap moment pensàvem que ens trobaríem el que es vam trobar.
5 d'octubre del 2004, 10:08.
Quan arribo al pis, ja estan els companys tirant la porta. Immediatament la porta cau i entro amb la línia d'aigua.
L'alot d'un bomber il·lumina cap a càmera.
L'equip d'aire, la teva visió és visió túnel, no? Diguem. Tens una màscara que et limita la visió perimetral. I quan hi ha molt de fum, la il·luminació que portem tampoc no ens serveix.
Les flames s'escampen per uns llibres.
El primer que trobem és un foc al menjador, una pila de llibres que està damunt del sofà. I allò no era un escenari habitual.
Els bombers avancen a càmera lenta pel pis.
Se'm va quedar molt gravat el bany.
En una aigua acumulada reflecteix una finestra.
Estava tota la cortina de la dutxa estripada i hi havia restes de sang.
Un seguit de gotes cauen a la banyera plena d'aigua.
Al final del passadís hi havia dues portes que estaven enfrontades.
Els bombers se n'hi van i uns guants deslliguen una maneta.
I estaven lligades amb uns sostenidors que les aguantaven perquè no s'obrissin.
El primer bomber traspassa la porta i il·lumina cap a càmera amb l'alot.
La primera porta que van obrir va ser la de la dreta. L'habitació estava tota tancada i plena de fum. Damunt dels llits hi havia botelles de begudes, de whisky, de ginebra. I entre el fum, em trobo la imatge del cos, amb les mans per darrere i lligat amb el coll per als turmells. Sí, és una imatge... bueno.
A càmera lenta, el bomber es gira i l'alot il·lumina un prestatge ple de figuretes de vidre i amb un parell de fotos.
Entra el sergent, que a més és metge, i comprova que no té vida.
Tres efectius s'apleguen a l'habitació.
Se sent una altra veu de que hi ha un altre cos a l'habitació de davant.
Unes botes s'hi endinsen a càmera lenta.
I trobem l'altra víctima, també sense vida.
A poc i entre el fum, un alot il·lumina un marc de fotos de fusta amb una instantània de tres joves.
Nosaltres estem acostumats a trobar accidents o gent que ha mort en un incendi, però allò era un escenari molt diferent. Allà es respirava molta maldat.
En la foscor plana de fum s'obre una esquerda. L'enquadrament la travessa i apareix de dia al barri de Bellvitge. Sota el cel enteranyinat, l'enquadrament s'eleva sobre els blocs de pisos.
Les víctimes són dues dones. Els bombers veuen de seguida que l'incendi no és la causa de les morts i avisen els Mossos.
Sobreimprès damunt d'una vista panoràmica del barri, el doble crim de Bellvitge, capítol 1. Inspector Xavier Sallart.
Passades les 10 del matí, pujo cap al domicili amb dos companys més.
Cap d'investigació de l'Hospitalet de Llobregat.
Amb els bombers que anaven sortint, ja veiem la cara d'afectats. Veiem que aquí havia passat alguna cosa seriosa. I a l'entrada del 7 de segona vaig veure que la porta havia estat violentada. La va violentar bombers, per necessitat, per sufocar l'incendi. I just allí a l'entrada és quan el cap de bombers em traspassa les novetats. Mentre es desplaça tota la comitiva judicial, nosaltres el que fem és gravar tota l'escena. Hi havia un focus d'incendi al menjador, que havia afectat bastant la vivenda. A mà esquerra hi havia la cuina, que havia patit pocs desperfectes. A continuació el bany i al fons del passadís tres habitacions. Una habitació a la dreta, en la qual no hi dormia ningú, no hi havia ningú, i l'habitació del fons a la dreta i l'habitació del fons a l'esquerra, que són les dues habitacions on estaven els cadàvers.
Imatges gravades del pis.
Observem que a sobre de les tauletes de nit hi ha documents. Recordo un document d'un gimnàs en el qual hi havia un nom que era Maria Aurora Rodríguez García.
A l'expedient, fotocòpia d'un carnet amb la foto d'una noia.
I a l'altra habitació es va trobar també un document a nom de Sílvia Nogaledo García.
Fotocòpia del DNI d'una dona jove.
Bé, ja vam contemplar que aquests poguessin ser els noms de les víctimes.
Sobre els llits, ampolles de licor, entre d'altres coses.
La decoració de les habitacions eren fotografies de familiars, amb avis, amb nebots, amb els nòvios, per la qual cosa vam comprovar que aquest pis realment era la seva residència.
Dos Mossos vigilen el portal acordonat.
Al carrer es concentra molta gent mentre la inspecció ocular del pis que fan els membres del grup d'homicidis va de sorpresa en sorpresa.
Imatges gravades del menjador mig cremat.
Un membre del grup de policia científica em diu: Xavi, entra. Entra, que hi ha una troballa molt rellevant.
Des del passadís, la banyera mig plena i les habitacions desendreçades.
Em condueixen a l'habitació on hi havia el cadàver estirat al terra.
Un agent creua el passadís.
M'ensenyen l'armari. I a l'armari, una sorpresa important.
Un agent amb una càmera travessa l'habitació. Primer pla de l'objectiu, que fa una fotografia instantània de la roba penjada a l'armari.
Hi havia un uniforme del Cos Nacional de Policia, un uniforme de gala. Això va ser una bomba, va ser una bomba.
Un grup de veïns s'aplega vora l'edifici.
Al cap de pocs minuts es van presentar un inspector i un sotsinspector del Cos Nacional de Policia i els hi van facilitar les dades de les dues identitats presumibles que havíem trobat amb carnets a sobre de les taules. L'objectiu, que ens confirmessin si aquestes dues noies eren agents del Cos Nacional de Policia. La resposta no va trigar, va ser bastant ràpida i ens van confirmar que sí, que era així. Per la qual cosa tenim la notícia confirmada de que han assassinat a dues agents del Cos Nacional de Policia.
Foto de carnet de les dues.
La Sílvia Nogaledo García, natural de la comarca del Bierzo, de León, estava destinada a la comissaria de Castelldefels i ens confirmen que aquell dia havia treballat al torn de nit, que havia acabat la jornada laboral cap a les 8 del matí. I la Maria Aurora Rodríguez García, també natural de la província de León, que estava destinada a la comissaria de la Verneda, a Barcelona. I també ens diuen que el dia anterior no havia treballat.
Que les víctimes siguin policies nacionals generarà una tensió afegida. Estem al 2004, en ple desplegament dels Mossos d'Esquadra.
Comissari Alberto L.
En concreto, en Hospitalet de Llobregat, que es donde se produjeron los hechos.
Inspector d'homicidis.
Los Mossos d'Esquadra se habían desplegado ya, tenían las plenas competencias en investigación, pero nosotros, la Policía Nacional, todavía teníamos las competencias en Barcelona.
Un acord entre la Generalitat i el govern espanyol el juny passat va permetre avançar el 2003 el desplegament dels Mossos d'Esquadra a l'àrea metropolitana. El cas més significatiu és el de l'Hospitalet de Llobregat.
Imatges institucionals.
El 2004 fa un any que els Mossos tenen totes les competències. La mirada era vigilant.
Mònica Terribas, periodista.
Mossos s'hi jugava el prestigi perquè estava observada per tot arreu per la resta dels cossos de seguretat per dir, són capaços d'investigar aquell crim?
Comissari Ferran López.
Va ser molt difícil des del primer moment.
Cap de la comissaria.
Feia tot just un any i tres dies que estàvem desplegats a l'Hospitalet.
De l'Hospitalet de Llobregat.
I això va provocar, ja es pot dir, moltes tensions en el seu moment, tant per la pròpia capacitat que podíem tenir per portar endavant la investigació, com per el fet de que el Cos Nacional de Policia es volia fer càrrec també de la investigació.
Raúl Montilla, periodista.
Públicamente quizás no se manifiesta esa desconfianza entre los diferentes cuerpos policiales, pero tú conoces a policías nacionales y conoces a Mossos de Escuadra. Esa desconfianza existe.
Es va acabar decidint fer un equip conjunt d'investigació amb la direcció de Mossos i col·laborar de manera molt directa al Cos Nacional de Policia.
Los Mossos de Escuadra nos invitaron a acudir al lugar, a estar con ellos mano a mano, y lo cual siempre se lo agradecimos, evidentemente, tratándose de dos compañeras de la Policía Nacional, y así lo hicimos. Fueron varios compañeros para allí.
Tres homes entran a l'edifici.
Lo primero que sentimos fue indignación, rabia y unas ganas enormes de saber qué había pasado ahí y de, evidentemente, identificar a la persona que había cometido esos hechos.
Comisario Federico Delgado, cap de la policía judicial.
Normalmente cuando un policía se enfrenta a un homicidio actúa con bastante sangre fría.
De l'Hospitalet de Llobregat.
En este caso nosotros teníamos que trabajar en un asunto en que las víctimas eran policías y entonces pues sufrimos bastante dolor.
Al portal, tres agents.
Ja veurem com es gestionarà la intervenció dels diferents cossos policials que portarà cua. I no precisament per la investigació, però ja hi arribarem. Entre la comitiva judicial al pis de Bellvitge.
Cuando llegamos a la vivienda, a pesar de que nos han explicado que había dos mujeres y que tenían signos de muerte violenta y que no era por el incendio...
Dolores Ferres, jutge instructora.
Lo que vemos desborda todas nuestras expectativas, toda la imaginación o todo lo que habíamos pensado que íbamos a encontrar.
Els llibres cremen al sofà.
La escena era tan brutal que pensé en una venganza. Me habían dicho ya que eran policías en prácticas. Entonces pensé que podía ser una venganza al cuerpo de la policía.
Estances mig cremades.
Era tan tremendo que parecía como que hubiera habido pues, incluso algo de mafias. Creo que esto lo pensamos todos en una primera impresión, la primera escena, ¿no?
Ampollas sobre un llit.
Yo lo recuerdo perfectamente, ya han pasado 20 años.
El foc crema vora les ampolles.
Y estoy segura que cualquiera que estuviera en aquel momento lo recordará, seguro. Han pasado 20 años, pero no se pueden olvidar esas escenas.
Una butaca mig calcinada fumeja. Foto de la sala destrossada i mig cremada.
Un olor que encara puc sentir de cremat, de mobles cremats, d'un sofà cremat, d'intens incendi.
L'acció calorífica del foc va fer que es trenquessin els vidres de l'aparador.
Sots inspector Antoni Pastor, científica de l'Hospitalet.
Trobem un parell de borilles. Les noies després van constatar que no fumàvem.
Algú recull les borilles i les fica en una bosseta de proves. Imatges i fotos de la inspecció ocular del pis.
Hi ha un passadís a l'esquerra i al bany, que ja veig que hi ha una banyera plena d'aigua.
Es algo que no cuadra en el escenario de dos personas tan ordenadas como se observa en la vivienda que eran sus inquilinas. La cocina, por ejemplo, estaba perfectamente recogida. Recogida la cena, fregados los platos. No tiene sentido que esté esa bañera llena de agua allí.
A la pica, un pot buit.
Un membre de l'equip es va encarregar de buidar aquesta banyera i recollir tots els cabells, tots els indicis que pugui haver-hi allà dintre.
La banyera serà important en la investigació. La inspecció ocular de les habitacions aporta més elements fonamentals.
La foto emmarcada de tres joves.
Veiem una primera habitació en què trobem una de les noies estirada al terra, lligada de peus i mans. Al costat, un bassal de sang horrorós, amb el que era evident que havien sigut moltes ganivetades.
Lligat a una pota del llit, un cinturó.
Veiem com a element important un cinturó que la lliga al llit, un cinturó de tela amb una xivella metàl·lica.
Foto de la prova etiquetada amb números.
en la que ja a simple vista es poden veure, gràcies a l'acció del fum, dos empremtes mig revelades a la superfície metàl·lica.
Recullen les empremtes.
El que fem és preservar aquesta sivella. És d'aquestes que estan que fent pressió amb el dit. Suposadament ja deduïm que la persona que haurà immobilitzat a la víctima haurà estat l'última que hauria pogut deixar una empremta en aquest cinturó.
Fotos de les empremtes a l'expedient policial.
Just davant del cadàver de la víctima trobem que hi ha una sèrie de petjades.
Fotos del terra enrajolat.
Moltes s'han fet malbé per l'acció del foc, però hi ha alguna en concret que té suficient qualitat per poder fotografiar-la en condicions. Es recull amb un full de trasplantament i es l'emportem.
Fotos d'una nena i de dos joves.
I a l'habitació del costat trobem a l'altra víctima també lligada i morta.
Una mà enguantada obre un calaix retratat a l'expedient.
A la tauleta de nit de la víctima hi havia una bobina de corda i la va fer servir a l'autor per poder lligar-la. També va fer servir mocadors per poder tapar-li la boca.
La noia estava vestida i també de boca terrosa, però sobre el llit, estirada al llit. També es veia un important toll de sang, una hemorràgia i focus d'incendi també a les dues habitacions, als dos llits.
Havia una cosa que sorprendia bastante, que era que no havia señales de lucha en la casa. Una de ellas, en un mueblecito de la habitación, tenía una colección de objetos de cristal pequeños y no había ningún objeto volcado.
La policia científica continua inspeccionant el pis i troben un document que, ara no ho saben, serà molt important.
Van veure que hi havia unes estanteries que s'havien regirat i havien caigut a terra CDs de música, paperassa diversa...
I al costat trobem una factura. Una factura de compra d'un telèfon comprat el dia anterior, el dia 4, i en aquesta factura hi figura un nom, que és Pedro Jiménez García. Veiem que és una persona que té un cognom coincident amb les dues víctimes, el segon cognom, que és García. Cal fer comprovacions. De moment, nosaltres el que fem és agafar tota la informació que considerem que pot ser rellevant durant la inspecció ocular per tractar-la posteriori. Per altra banda, tot l'equip d'investigació mobilitzat, ens dividim en diversos equips. Un equip el dediquem a anar a fer porta freda, buscar testimonis, veïns de l'immoble, establiments del carrer, i un altre equip també es dedica a recopilar imatges de serveis de videovigilància.
Sobre una vista aèria del barri, 14:30, 4 hores després del crim.
Obrim la segona part del Telenotícies amb un succés que ha commocionat aquest matí l'Hospitalet de Llobregat. Els bombers han anat a apagar un incendi en un pis i dins s'hi han trobat els cadàvers mig calcinats de dues dones que no han mort pel foc perquè presentaven signes de violència. La investigació està oberta.
Tot ha començat cap a les 10 del matí quan s'ha rebut l'avís d'un incendi declarat al pis on vivien les dues víctimes, el número 48 de la Rambla de la Marina. Segons els Mossos d'Esquadra, que s'encarreguen de la investigació, el presumpte autor s'hi hauria acarnissat, ja que totes dues han estat apunyalades diverses vegades i de forma violenta.
A la sortida del pis, quan sortim cap a 2:45 de la tarda, és un festival. Hi ha moltíssima expectació, molts mitjans de comunicació.
A la Rambla, molts veïns.
Igual que es un suceso que durante toda la mañana va generando el interés entre los vecinos y se va agolpando la gente, también vas viendo cómo va creciendo el interés mediático. Aquí la zona de Belviche se convierte en un gran plató. La actualidad de España en aquel momento está en aquel pedacito de barrio.
Entre els veïns, molta premsa.
Els mitjans periodístics envaeixen la zona. Això és, en casos d'assassinat sempre passa. L'objectiu és clar, saber qui són les dues noies que han aparegut assassinades en aquest pis i sempre et preguntes per què.
Un grup d'homes i dones surt del portal.
També se'm confirma que està sortint com a primera notícia a tots els mitjans de l'Estat.
Noceda del Bierzo, familia de la Silvia.
A primera hora de esta mañana, los bomberos han acudido a este inmueble del Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Atendían la llamada de un vecino que alertaba de un incendio declarado en una de las viviendas. Al entrar en el piso, los bomberos han encontrado los cadáveres de dos mujeres que presentaban señales de violencia.
No sé, me acuerdo que estábamos allí en el sofá sentadas.
Noelia Nogaledo, germana de la Silvia.
Y estaba la televisión puesta, Telecinco. Yo ya veo la imagen y ya... me descoloca, dicen la dirección, Voy a mi cartera, cojo la nota donde mi hermana me había apuntado la dirección cuando yo estuve allí.
En una cuina en penombra.
I comprovo que és su casa.
Una dona sosté un paperet.
Llamo por teléfono, però ja no me contesta.
Toral de los Guzmanes, família de l'Aurora. Vista d'un poble més enllà d'un camp de blat de moro i d'una escola en penombra.
Yo estaba en una reunión de claustro y oía muchas veces el teléfono.
Mar Rodríguez, germana de l'Aurora.
Y yo decía, ¿por qué me llamaran tantas veces si el teléfono no se cortaba y no se cortaba?
En una aula, unes mans de dona remenen una bossa de mà.
Fui a mi clase y cogí el teléfono y era mi madre gritando que habían matado a mi hermana, que habían matado a mi hermana. Y yo le decía, ¿pero por qué dices eso, mamá, mamá? Que sí, que han matado a tu hermana.
Primer pla d'unes finestres amb uns arbres gronxant-se a l'altra banda a l'exterior i panoràmica d'una zona de camps i muntanyes.
Yo había marchado a las 6 de la mañana a correr una prueba de ciclismo. Cuando acabó la carrera, me comentó un masajista que había sucedido algo grave en casa.
Jorge Nogaledo, germà de la Silvia.
Me dijo, Jorge, llama a casa, que ha pasado algo muy duro, muy fuerte.
A Telecinco.
Vamos a ver los últimos datos de la investigación, Gemma Cuervas.
En diversos televisors.
Pues los cuerpos continúan dentro de este mueble del hospital. Parece ser que la inspección ocular es tan complicada que no se va a poder proceder a su levantamiento hasta las 5 de la tarde. De momento, la policía busca huellas...
Cuando salí a trabajar a las 3 de la tarde, yo me fui para mi casa, para mis padres.
Gonzalo Rozada, parella de l'Aurora.
Me senté en la mesa a comer con ellos y ahí fue cuando vi la imagen del bloque, ahí supe que eran ellas.
Un home seu immòbil a taula, recolzat a banda i banda d'un plat fondo fumejant.
Y me dijo, madre, ¿qué te pasa? Yo creo que ya sabían algo ellos, o se intuían. Y me cogieron y me llevaron para casa de sus padres.
Venía conduciendo y fue cuando lo supe. Había habido un asesinato en un piso en Barcelona de dos policías. Daban iniciales solo y ya supe yo que era mi hermana. Yo entré con una ira a casa.
Vista de la puerta de la entrada oberta.
Pero muy grande.
Y de una foto familiar enmarcada.
Y bajé todos los santos del cielo.
Dos personas se abracen rere una puerta de vidre translúcid.
Me abracé a mi madre y... De impotencia, sí, de rabia, de...
La escuadra han estado recogiendo pruebas de la vivienda. Las primeras investigaciones apuntan que las dos mujeres han tenido una muerte violenta.
No nos daban ninguna información, no sé si era porque no querían decírnoslo o porque realmente no se sabía. A nosotros nadie nos comunicó nada.
En aquestes situacions, el que vol el responsable d'una investigació...
Fotos de les joves.
...és fer la comunicació oficial el més aviat possible, de la manera més respectuosa per les famílies. Però nosaltres no comuniquem mai a la família fins que un cadàver no està identificat per ADN.
Los cadáveres estaban en habitaciones separadas, rodeados de sangre y cosidos a puñaladas.
Una de les coses que resulta inevitable quan hi ha tanta pressió mediàtica és que s'acaben sabent detalls.
Se sabe que les asestó 7 y 5 puñaladas.
También ¿cuántas puñaladas? ¿Com les han matat? ¿Estaven lligades o estaven lligades? Tot de detalls que acaba contaminant la investigació.
Según fuentes próximas a la investigación, en la primera inspección ocular no se han observado impactos de bala.
Una cosa és que arribi la informació de la premsa i l'altra és que es filtri informació del que està passant a dins del pis. Vull dir que estàvem una mica... Jo personalment estava molest.
Se producen filtraciones y además eso nos preocupaba, que se malograran detalles de la investigación por estas filtraciones.
Se trata de dos agentes en prácticas de la Policía Nacional, Aurora Rodríguez, que precisamente hoy cumplía 23 años, y Silvia Nogaledo, de 28.
En una sala, un televisor de tub mostra les fotos de promoció de les dues joves agents. Policies nacionals creuen un vestíbul. Sobre impresa el vestíbul 8, Escola Nacional de Policia, Ávila.
Aurora, desde los 18 o 19 años, quería ser policía.
Foto de la noia amb d'altres companyes.
Mis padres querían que estudiara una carrera. pero ella lo que tenía claro es que quería ser policía.
Fotos a la academia y de uniforme.
Se cuadriculó, se empezó a preparar, aprobó y estaba encantada. La encantaba lo que estaba haciendo y de hecho se la veía súper contenta.
Posa dalt d'una moto policial.
Ella quería acción, que pasaran cosas.
En una altra moto, la Sílvia somriu.
Y Sílvia decidió quedarse en oficina.
Una fila de policías nacionales fan prácticas de tir, vista del camp de tir 8.
Yo conocí a Sílvia desde niñas. Estuvimos en el colegio, en el pueblo, crecimos juntas.
Clara Blanco, amiga de la Sílvia.
Coincidí en la academia con ella. Cuando la vi en la escuela el primer día y vestida de uniforme, le dije, Sílvia, disfrútalo, porque esta etapa es muy, muy bonita.
Foto de la Sílvia per una llitera.
No teníamos los mismos horarios.
Vista de l'habitació buida.
Pero sí que coincidíamos en los pasillos, entre clase y clase. Sí, a lo mejor yo me iba a clase de tiro, ella salía de otra clase.
Imatges de joves agents a l'acadèmia.
Y nos tomábamos algo en la cafetería, un café o lo que sea.
Foto de la Sílvia amb companyes.
Estaba muy ilusionada.
Sílvia, pues, siempre tenía una ilusión y unas metas.
Imatges de l'acte de jura d'una promoció.
Era una persona que no se le ponía nada por delante. Que a base de trabajo todo se conseguía.
Joves agents celebren la graduació.
Se esforzó mucho, mucho, mucho. Siempre fui muy aplicada.
Foto de la Sílvia estudiant.
Su ilusión era llegar al departamento de criminología e investigar crímenes. Paradojas de la vida, eso es lo que pasó.
Vista aèria del barri de Bellvitge.
Qui ha matat dues policies nacionals i d'aquella manera? La preocupació dels investigadors és màxima.
En un despatx, els Mossos revisen fotografies de la inspecció ocular.
L'escenari és bastant colpidor, són dos cadàvers lligats.
Pengen un croquis i fotos de l'escena del crim.
Amb un crim d'aquestes circumstàncies, quedava molta tasca pel davant per determinar línies d'investigació. Tenim la necessitat imperiosa, és un pressing que ens fem nosaltres mateixos per intentar arribar a l'autor o autors el més aviat possible.
Un agent entra al despatx d'un altre.
Les víctimes són dos xiques molt joves, de 28 y 23 años, policías en prácticas, unas chicas muy ordenadas que tienen sus vidas familiares muy ordenadas y sin ninguna relación con el mundo del crimen, ni con el mundo de las drogas, ni con nada de nada.
Fotocòpies de les fitxes de les dues agents en prácticas.
Y tampoco habían participado en ninguna investigación, que eso es lo que sí que al principio se podía uno plantear, si era una venganza por una investigación policial, y esto también se descartó que no era esto, a pesar de que, ya digo, nos lo planteamos por la brutalidad del escenario.
Doctora Claudina Vidal, metgessa forense.
Jo porto molts anys de professió i quan vaig tenir que fer les autòpsies realment em va impactar.
De l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
Per el grau de violència que vaig poder observar. Eren dos noies joves que presentaven diverses lesions traumàtiques.
A comissaria pengen més fotos de l'escena del crim.
Aquestes ferides per arma blanca van penetrar a la cavitat toràcica, afectant el pulmó i van provocar una hemorràgia molt important que va provocar la mort per xoc hipovolèmic.
Hi ha fotos dels llits d'un armari i del bany.
Es va poder observar, en el cas de l'Aurora, que hi havia una probable agressió sexual i en el cas de la Sílvia que hi havia vexacions que es va interpretar per les característiques que presentaven que tenien característiques postmortals.
Foto d'un altre armari i d'un llit ple d'ampolles.
Veiem que tots els indicis apunten a que es tractaria d'un mòbil sexual.
Pengen una foto de la tauleta de nit amb el calaix obert i d'altres de la sala i de l'entrada del pis.
Crida molt l'atenció també que la porta no ha estat forçada. Això ens fa pensar que l'autor o autors han accedit al pis, suposadament amb les claus, o bé les víctimes han obert la porta amb alguna persona, és a dir, una persona que la coneixen, perquè t'obrin, ha d'anar amb una circumstància d'aquest tipus.
Els Mossos interroguen els amics i coneguts de les víctimes.
Luis Jesús Rivas.
Yo compartía piso con otros dos compañeros y de repente me llaman del número de teléfono de jefatura de Barcelona.
Policía Nacional en prácticas.
Y me dice, Luis, que mira, que ha sucedido algo, tienes que personarte aquí, que tenemos que comunicarte una cosa. Y cuando llego, nos comunica la noticia. Me quedé en blanco, me ofrecieron una silla para sentarme porque me caía, me senté. Y cuando ya lo digerí, les pregunté, ¿pero cómo? ¿Quién? O sea, ¿por qué? Me dijeron que tenía que ir a declarar a Mossos de Escuadra, que son los que se hacían en primera instancia cargo de la investigación.
Un mosso tecleja en un ordenador.
El último día que yo estuve con Aurora, hacíamos servicios juntos el día 4 de mañana, ahí en la Plaza Real. Todo transcurrió con normalidad. Nada hacía ver que le iba a pasar horas después lo que les pasó.
El mosso introdueix las dades.
Fue un servicio normal, uno más, esperando que al día siguiente la volviera a ver para hacer el servicio de noche. Y algo que trágicamente pues no sucedió.
Fotos de l'Aurora a l'Acadèmia i d'uniforme.
Aurora nunca dio signos de que tuviera ningún problema con nadie. Su novio, algún amigo, alguna persona que podía llegar a conocer. La veías y siempre estaba alegre, siempre estaba sonriendo.
Un agent despenja un telèfon.
Necessitem saber moltes coses. Els familiars, on estaven, si tenen parella, si no tenen parella, si la parella estava aquí o estava a la província de León. Vam anar fent totes aquestes comprovacions.
Al telèfon, la gent va prenent notes.
I també doncs vam comprovar que la jornada laboral de la Sílvia, que havia plegat a les 8 del matí, havia estat una jornada laboral normal. Ningú havia notat res.
Veient tot el que és normal, els investigadors s'adonen del que és diferent en la vida i l'entorn de les víctimes i es fixen en la factura que han trobat en una de les habitacions.
Se descubre que la factura es de Pedro Jiménez porque está a nombre de Pedro Jiménez.
Primer pla de les seves dades.
Lo que no se sabe es quién es.
A la factura.
Esta persona, ¿qué relación puede tener con los hechos?
Demanem al Cos Nacional de Policia que comprovin si és un membre d'aquest cos.
Un agent penja un telèfon fix.
Ens diuen que no.
Algú obre el forrellat d'una cel·la.
I el que fem amb delictes sexuals és comprovar també si aquest nom és una persona amb antecedents per delictes sexuals. I aquí és on salta el maig. Aquí és on se'ns encén la primera llum sobre la línia d'investigació. Rebem una resposta d'entorn penitenciari, de serveis penitenciaris, que ens diu que Pedro Jiménez García és un intern del centre de Cambrians. Comencem a repassar tot l'historial d'aquesta persona i posa els pèls de punta, la veritat.
Fragments de documents judicials.
Pedro Jiménez és un home de 35 anys que va començar a delinquir 20 anys abans, als 15 anys. Ingressa en un centre de menors als 16 anys per delictes sexuals. Durant aquests 19 anys, aquesta persona ha viscut en reclusió i ha comès 15 fets delictius, dels quals 11 són delictes contra la llibertat sexual. I d'aquests 11, 5 són violacions.
Algú camina per un centre penitenciari.
Clar, si diem que ha viscut sempre amb reclusió, només ha gaudit de 40 dies de permís durant 19 anys. Els dies que va tenir de permís, els pocs dies que va tenir de permís, va cometre tots aquests fets. Cada vegada que sortia de permís, cometia una violació o intentava fer-ho.
Es una persona que había pasado muchos años en la cárcel, que incluso en algún permiso penitenciario años anteriores volvió a reincidir, volvió a violar con el mismo modus operandi y comprobamos, como así nos informó instituciones penitenciarias, que tenía un permiso del 3 de octubre al 6 de octubre y bueno, vimos evidentemente y desgraciadamente que volvió a hacer lo que ya había hecho años anteriores.
Un llum taronja pampallugueja vora el sostre d'una estança. Al fons d'un passadís s'obre una porta corredissa que dona al carrer.
Els investigadors repassen les agressions comeses pel Pedro Jiménez per veure si el modus operandi coincideix amb el que ha passat a Bellvitge.
Algú surt per la porta.
Veiem que són fets pràcticament calcats. Excepte el fet d'assassinar, d'acabar matant les víctimes, la resta de seqüència segueix un mateix patró.
Un mosso fulleja l'historial de Pedro Jiménez, des del carrer vista d'un portal que es tanca.
A l'entrada de l'immoble entra una noia jove. Ell va darrere seu. Entra l'ascensor amb la noia.
Des del carrer, l'enquadrament ressegueix la seqüència a la planta baixa i s'enfila bloc amunt seguint el sortint de l'ascensor.
Li pregunta el pis que va, i un cop sap el pis que va, quan la noia arriba, ell treu la navalla i l'amenaça.
La imatge s'atura mig bloc.
Alimenta la situació explicant que és toxicòman, que l'únic que vol és robar.
I l'enquadrament voreja la façana.
Però la veritat és que quan arriba dins de casa...
Tot al voltant d'un pis que fa cantonada.
El que fa ja és demanar unes mitges a les víctimes i quan li donen les mitges el que fa és lligar-les.
Vista del balcó d'un pis.
Aquest és el seu procediment.
Ens espanta una mica aquesta seqüència de fets que es va repetint.
Primer pla d'una cortina de dutxa trencada.
Hi ha antecedents també de banyeres en què obliga alguna noia doncs, que es renti el cos.
En otro caso que también había llenado la bañera había sido con intención de bañar a una de las víctimas.
En una foto penjada, un agent encercla la banyera plena.
Un cop avaluats tots els indicis trobats i la conducta d'aquest personatge, no tenim dubtes de que aquesta és la persona que ha comès els fets i és la persona que hem de trobar.
Un agent s'allunya del mural de fotos i proves, entre les quals hi ha un retrat en blanc i negre de Pedro Jiménez que mira amenaçador a càmera. En un ordinador, seqüències de codi i un programa.
Però no saben on és ni per on buscar-lo. Demanen autorització a la jutgessa per intervenir el telèfon que consta a la factura.
El programa el rastreja.
Va començar la intervenció telefònica de manera immediata. I el que veiem és que no parla. El que veiem és que no, aquesta persona no utilitza el telèfon. Això no ens permet utilitzar tota la tecnologia per determinar la ubicació exacta d'aquesta persona.
El telèfon al que correspon la factura està apagat. No podem fer geolocalització ni podem fer nada con ese telèfon perquè el telèfon està apagat.
A primera hora de la tarda s'ha fet l'aixecament de cadàvers de les dues agents de la Policia Nacional assassinades aquest matí.
Habían estudiado en la Escuela de Policía de Ávila, llevaban 7 meses en prácticas.
Las autoridades ya han informado a las familias de las víctimas de lo ocurrido.
Aproximadamente sobre las 6 de la tarde llegó el comisario de León para decirnos que sí, que realmente había muerto Aurora, que había que preparar el viaje a Barcelona.
Vista del passadís d'un pis.
Nunca más he vuelto a sentir ese dolor tan desgarrador que sentí cuando me dijeron que era verdad lo de Aurora.
Algú treu roba d'un armari.
A Barcelona fueron mi padre y su hermano pequeño. De mi padre solo tengo la imagen de preparar la maleta para ir a Barcelona.
Fiquen la roba a la maleta.
De mi madre sí que estuvimos ahí abrazadas, pero el shock te deja de tal forma que no eres persona, yo creo.
I la tancan.
La sensación es como que me habían cortado el corazón con un cuchillo.
Y ahí a montar en un coche y irnos para Barcelona.
Imatges d'arxiu dels familiars aplegats en un carrer del poble.
Nos marchamos aproximadamente a las 8.
Un cotxe se n'allunya.
Yo monté al coche y yo no sabía qué le había pasado a mi hermana. Lo único que sabía era que se había muerto.
Vista d'una carretera al capvespre, sobreimprès 20:30, 10 hores després del crim. Primer pla d'unes mans al volant.
La persona que nos llevaba era un policía nacional, pero no podía decirnos nada.
La línia discontínua de la carretera.
No podía darnos información.
I el vidre posterior del cotxe. Algú hi seu al darrere amb el cap repenjat.
En ese momento no piensas en nada, lo único que piensas es que la has perdido. No piensas en qué vas a tener que hacer o no. Piensas en que la has perdido y ya se te va la mente. Vienes abajo total.
En la foscor, fanals i llums desenfocats.
No sé por qué, si por agotamiento, no lo sé el por qué, me quedé dormido. A medio camino así me quedé dormido.
Llums i fanals s'entrecreuen.
Aproximadamente en Logroño, un familiar bastante cercano me llamó y me dijo que el asesino era un amante de mi hermana.
Les línies de la carretera passen a càmera ràpida.
Solo pensaba en Gonzalo, que iba en el otro coche. Iba muy mal, muy mal. Y yo decía, por Dios, la familia de Silvia la han matado porque mi hermana Aurora tenía un amante y ha matado a las dos. Yo no podía asimilarlo en aquellos momentos.
21:30.
Mentre els familiars viatgen cap a Catalunya, la policia encara no té cap rastre del sospitós i creix la preocupació.
11:00.
Quina és la...
Després del crim.
La principal por que tenim, la paraula és por, és que torni a actuar.
En concret, al barri de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat, que ha estat avui escenari d'un crim especialment terrible.
Sabem que tenim una bèstia que està pel carrer, que en qualsevol moment pot repetir el que hi ha fet.
A comissaria, dos agents despleguen un gran mapa de la ciutat.
La investigació pràcticament se transforma en una busca i captura.
El far d'un helicòpter pentina una zona.
Hem d'agafar aquesta persona el més aviat possible. L'hem d'agafar.
Un cotxe a patrulla.
Una expressió un poco coloquial seria ir a la caza d'esta persona.
Mossos i Policia Nacional busquen desesperadament el Pedro Jiménez. Però no saben on buscar.
A 10:45, un agent despenja un telèfon fix.
Estava a la comissaria i recordo que m'avisen molt ràpid.
L'agent escriu alguna cosa en una llibreteta i entra en un despatx.
Xavi, escolta, ha saltat una trucada.
Engeguen una gravadora.
És el Pedro. Ha trucat al centre on està dormint. Diu que va cap allà.
Les bobines de la gravadora giren i el contingut de la trucada es transcriu en una pantalla.
Hola, mira, soy Pedro. Soy Pedro Jiménez. ¿Estás aquí en el centro? Sí, estoy aquí en el centro. ¿Habéis llamado aquí por mí? No, no.
A comissaria, diversos agents van amunt i avall.
Oye, ¿vas a entrenar?
En un mapa, un retolador encercla el nom d'un carrer, Can Travi, vista aèria i nocturna d'una zona farcida de llumets. A Catalunya Ràdio, en Carles Port es treu els cascos i es gira cap a càmera.
Tota la policia es concentra al voltant del lloc on se suposa que el sospitós anirà a dormir. Mentrestant, els familiars de la Sílvia i l'Aurora viatgen des de Lleó cap a Barcelona. Us podeu imaginar que no el detindran, però no us imagineu per què. En aquesta història queden moltes pàgines per escriure, i són pàgines fosques.
Sobre una vista nocturna d'un nus de carreteres, els crèdits. La circumferència central s'aproxima fins a cobrir-ho tot de negre. Direcció Carles Porta, subdirecció Laura Tremoleda, direcció de realització Santi Baró. Producció executiva Goroka, Guille Cascante. Producció executiva True Crime Factory, Pablo Fernández Masó i Óscar Rodríguez. Producció executiva 3CAT, Mario Daza i Cristian Trapat. Realització Xavier Lozano Casoliva. Amb la col·laboració del Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra, basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de 3CAT amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. 3CAT 2025.